comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
Traveling through another dimension, a dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. That's the signpost up ahead. Your next stop, the Twilight Zone.
El dia 2 d'octubre de 1959 s'estrenava a la televisió americana una sèrie sobre ciència-ficció, fenòmens paranormals i moltes coses més destinada a marcar època. The Twilight Zone. Fins i tot la música, aquesta música es va convertir en llegendària. Com s'explica un fenomen com aquest de The Twilight Zone, que ha arribat fins al dia d'avui, 60 anys més tard d'estrenar-se? Doncs s'explica sobretot per un personatge anomenat Rod Serling. Un personatge, Rod Serling, que als 6 o 7 anys ja devorava aquelles revistes anomenades pulp, tan característiques de la primera meitat del segle XX, revistes barates, plenes de fantasia, amb historietes senzilles i molta, molta part gràfica. Rod Serling també era un boig de la ràdio, ho escoltava tot, especialment coses de fantasia i terror. Ell, Rod Serling, no es conformava amb ser un lector o un oïdor passiu, volia participar directament, volia escriure guions de ràdio, i ho va fer. A la universitat es va fer amo de la ràdio del campus i no parava d'escriure guions de programes. Això ho feia com a aficionat en aquell moment, però a partir dels anys 50 ja ho va fer com a professional en una emissora de Cincinnati, a l'estat americà d'Ohio. I de la ràdio a la televisió, encara que no ho va tenir fàcil per triomfar en aquest mitjà que pràcticament s'estrenava en aquella època la televisió. Li van rebutjar molts guions, però ell persistia, no abandonava. I finalment, el 1955, triomfa amb un episodi anomenat Patterns. Molt abans d'això, hi ha un fet segurament cabdal en la seva vida. Participa com a soldat a la Segona Guerra Mundial, on el van destinar sobretot a l'Àsia, Filipines i Japó concretament. Thank you. l'experiència de la guerra va influir molt en la seva vida i en la seva escriptura, ell mateix reconeixia que sempre més va patir malsons i flashbacks que el turmentaven sobre el seu passat. Va ser The Twilight Zone una manera de treure's de dins tots aquests fantasmes, una mena d'exorcisme? És molt probable que sí. Però la guerra també el va convertir en un antibel·licista, un enemic de l'ús de la força i molt conscienciat sobre temes socials o racials. I tot això ell ho abocava, encara que fos, podríem dir de manera subtil o indirecta, en aquesta mítica sèrie de la qual n'era guionista però també narrador. Sota la capa de la ciència-ficció, aquests temes delicats passaven més fàcilment la censura de l'època. Així ho explicava ell mateix en una magnífica entrevista de televisió concedida poc abans d'estrenar-se la sèrie. I perdoneu la qualitat del so, però és que és un document antic, document sonor de l'any 1959.
Pre-censorship, though, involved? Are you simply writing easy?
In this particular area, no, because we're dealing with a half-hour show, which cannot probe like a 90, which doesn't use scripts as vehicles of social criticism. These are strictly for entertainment.
These are potboilers.
Oh, no, I wouldn't call them potboilers at all. Well, these are very adult, I think high-quality half-hour, extremely polished films. But because they deal in the areas of fantasy and imagination and science fiction and all of those things, there's no opportunity to cop a plea or chop an axe or anything.
Rod Serling no era però l'únic guionista de la sèrie. A The Twilight Zone hi van col·laborar grans escriptors com Ray Bradbury o Richard Matheson i tocaven molts temes i gèneres diferents. Ciència-ficció, suspens, terror, temes sobrenaturals, inclús comèdia en tocs negres. En tot cas, si aquell episodi que deien Patterns li va donar un primer reconeixement amb The Twilight Zone, va arribar l'èxit i la popularitat per a Rod Serling. Aquesta primera etapa de la sèrie amb episodis de 30 minuts va anar de 1959 a 1964, però la història no s'aturaria aquí. The Twilight Zone es va convertir en una revista, després se'n va fer una pel·lícula i més tard tres sèries més, una d'elles encara molt recent, de l'any 2019. Qui li havia de dir? Qui li havia de dir a aquell jove enamorat de la revista Spulp, de la ràdio, de la televisió, que acabaria sent considerat un dels més grans referents del gènere de la ciència-ficció? Llàstima, llàstima que morís tan aviat, als 50 anys d'un atac de cor, era el 1975. Abans, encara va tenir temps de col·laborar com a coguionista en una pel·lícula també mítica de la ciència-ficció, El planeta dels simis.
Una sèrie de televisió mítica com The Twilight Zone, també al cinema dels anys 50 ens va deixar algunes pel·lícules clàssiques de la història de la ciència-ficció. Pel·lícules com Ultimàtum a la Terra, en anglès The Day the Earth Stood Still, dirigida per Robert Wise l'any 1951, i en què un visitant de l'espai aterra en una ciutat del nostre planeta despertant les alarmes dels humans. A la alarmes que resulten ser infundades, perquè el que porta aquest extraterrestre, de nom Klaatu, és un missatge pacifista d'harmonia entre els diferents planetes i civilitzacions estel·lars.
We have come to visit you in peace and with goodwill.
Ultimàtum a la Terra en van fer una breu referència en el programa número 23 de Camps Magnètics. Un altre dels grans clàssics dels 50 és Forbidden Planet, de l'any 1956, aquí conegut com Planeta Prohibido. Planeta Prohibido està considerada una pel·lícula pionera en el cinema de ciència-ficció. És la primera en què apareix una nau construïda pels humans que viatja a una velocitat superior a la de la llum, i també la primera en tota l'acció passa lluny de la Terra, en un planeta remot situat en l'espai interestel·lar. A més, el robot que hi apareix, anomenat Robi, té personalitat pròpia i no és un simple criat obedient i submís, com els que s'havien vist fins llavors. I molt important també, Forbidden Planet és la primera pel·lícula que tenia una banda sonora elaborada exclusivament amb instruments electrònics. Una banda sonora que va anar a càrrec del matrimoni format per Biff i Louise Barron.
You're in command now, Quinn. You keep right at those instruments.
Aye, sir.
Hey, what's this dust coming?
We're being met.
Bosun.
Aye, aye, sir.
Hold the tractor.
Aye, aye, sir.
Quite a vehicle, huh? That driver must be a madman.
What driver?
I encara podem esmentar una tercera pel·lícula representativa de la dècada de 1950, The Incredible Shrinking Man, El Increíble Hombre Menguante. Una pel·lícula de l'any 1957 que era una adaptació de la novel·la El Increíble Hombre Menguante, de Richard Matheson, i on es planteja una situació realment terrible. Un home que, sense saber per què, veu com disminueix la grandària del seu cos i es va fent cada cop més petit, fins a convertir-se en un ésser minúscul d'uns pocs centímetres. Moltes d'aquestes pel·lícules, i també dels relats i novel·les de ciència-ficció de l'època, no es preocupaven gaire dels aspectes científics. El que dominava, per damunt de tot, era l'acció i l'aventura. Però tot comença a canviar subtilment amb un fet real que succeeix el mateix any en què s'estrenava El Increíble Hombre Menguante.
A man-made celestial body for the first time in history overcame terrestrial gravity into space.
All men of all nations recognize this as a great achievement. In an age where the race to conquer space has become an all-absorbing factor.
Sí, el 4 d'octubre de 1957, la Unió Soviètica llança el primer satèl·lit artificial de la història, conegut amb el nom de Sputnik 1. L'Sputnik 1 va orbitar 3 setmanes fins que les bateries es van esgotar i llavors va orbitar 2 mesos més en silenci fins que va caure a l'atmosfera terrestre el 4 de gener de 1958.
the bleep of the satellite bring people closer together in a common understanding. For as the Earth shrinks, the universe stretches forth its beckoning hand in a gesture to all mankind.
Després de l'Sputnik 1 en van venir d'altres. El segon satèl·lit, l'Sputnik 2, va destacar per un fet també extraordinari. Per primera vegada orbitava la Terra un ésser viu, la famosa gosseta Laika. Lamentablement, l'animal va morir durant el vol. Sense potser ser-ne conscient del tot, la humanitat havia donat un gran pas endavant. S'havia trencat una barrera fins llavors infranquejable. Per primera vegada, un enginy creat per l'ésser humà orbitava el nostre planeta. S'havia iniciat el salt a les estrelles. I 3 anys i mig després, una altra fita. El 12 d'abril de 1961, el cosmonauta soviètic Yuri Gagarin es va convertir en el primer ésser humà en viatjar a l'espai exterior. Ho va fer amb la càpsula Vostok 1, amb la qual va completar una òrbita completa al voltant de la Terra. Gagarin, que tenia com a nom en clau Sedar, tenia només 27 anys quan va aconseguir aquesta gesta i ho va fer en un vol que en realitat només va durar 108 minuts, però que el va convertir en una celebritat a nivell mundial. De forma cruelment irònica, Gagarin, que havia estat el primer home a volar a l'espai, va morir 7 anys després d'un accident aeri quan pilotava un avió de combat.
Camps magnètics.
La veritat és que l'Sputnik, el vol de Gagarin i molts altres avenços i descobriments que es van anar succeint a finals de la dècada dels 50 i ja entrada la dècada dels 60, van complicar molt la vida als escriptors de ciència-ficció. Vegem, fins a la dècada dels 60, els astrònoms pensaven que el planeta Venus estava cobert per una capa permanent de núvols. I si hi havia núvols, hi havia d'haver aigua, i mars, i oceans. Isaac Asimov va situar una de les aventures del seu personatge, Lucky Star, en un Venus oceànic. Això era l'any 1954. De fet, gairebé tota l'acció d'aquesta novel·la, titulada precisament Lucky Star i els oceans de Venus, té lloc sota l'oceà, on es produeix una lluita a mort amb un monstre immens, semblant a una medusa gegant. Però 8 anys després, el 1962, la sonda Mariner 2 va arribar molt a prop de Venus i va descobrir que en aquest planeta no hi ha aigua. Els núvols estan formats, en la major part, de diòxid de carboni i les temperatures poden arribar als 460 graus. Venus no pot tenir un oceà d'aigua. Què podia fer en aquest cas Isaac Asimov amb la seva novel·la, que ja no tenia res a veure amb la realitat? Segurament estripar-la. O bé, que és el que va fer realment, posar una introducció en les següents edicions aclarint el caràcter irreal del Venus que ens presenta. Però no va ser Asimov, ni molt menys, l'únic escriptor que va passar per alt aquest tràngol. Olaf Stapledon, l'any 1930, ens presenta un Venus ple d'illes flotants a l'obra Darrers i primers homes. Les mateixes illes, amb vegetació, apareixen a la novel·la La Perelandra, que C.S. Lewis va escriure el 1943. També Frederick Pohl, un altre clàssic de la ciència-ficció, va situar en un Venus oceànic la seva obra Els mercaders de l'espai de 1953. I no ha estat Venus l'únic cas que ha contradit la imaginació dels autors de ciència-ficció. Els anells de Saturn també han provocat força mal de caps. Als anys 50 es pensava que els anells de Saturn eren molt gruixuts i que estaven formats per partícules de considerable grandària. En els darrers temps, però, els càlculs dels astrònoms han reduït molt aquest gruix. Els relats de 60 o 70 anys, doncs, ja no són tan reals avui dia. Un d'aquests relats és el que va escriure l'any 1952 el mateix Isaac Asimov i que es titulava The Martian Way, el camí de Mart. La història explicava l'arribada de Saturn d'una expedició procedent de Mart que anava a buscar aigua per un sistema ben expeditiu: agafar un tros de gel d'un dels anells. Però, és clar, cap dels membres de l'expedició podrà escapar a la fascinació que provoquen aquests misteriosos anells. Por debajo de él, o mejor dicho, en la dirección que señalaban sus pies, a unos 30 kilómetros de distancia, había uno de los fragmentos del anillo. Tenía aspecto de una gran mancha irregular que afeaba la simetría del espacio, 3/4 iluminada y partida como un cuchillo por la sombra de la noche. Otros fragmentos estaban más lejos, reluciendo como polvo de estrellas, más apagados y amontonados hasta que al seguirlos volvían a aparecer anillos. Los fragmentos estaban inmóviles, pero era solamente porque las naves habían tomado una órbita cerca de Saturno, equivalente a la del borde exterior de los anillos. El día anterior, recordó Rioz, había estado en el fragmento más cercano trabajando junto a una veintena de compañeros para darle la forma deseada. Mañana volvería a hacerlo. Hoy flotaba en el espacio.
Camps magnetics.
Magnetic fields too.
I therefore ask the Congress.
El 25 de maig de 1961, el president John Kennedy anunciava davant el Congrés dels Estats Units el seu compromís de dur un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada dels 60.
Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
El discurs de Kennedy ho canvia tot. Canvia la perspectiva de les coses. L'atenció es trasllada a la cursa espacial, i això vol dir que ara els somnis de la ciència-ficció ja no es quedaven en el paper o en el cel·luloide. Es podien fer realitat. S'inicia la gran aventura, primer amb el projecte Mercury, que de fet ja es trobava en marxa, després amb el Gemini i finalment amb l'Apolo. Tom Wolfe va publicar l'any 1979 The Right Stuff, aquí coneguda com Lo que hay que tener o Elegidos para la Gloria, una recreació personal i de primera mà d'aquella aventura del projecte Mercury. Una obra que més tard també es va portar a la pantalla gran amb aquesta música de Bill Conti, que va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora l'any 1983.
October 14, 1947, Captain Charles Yeager shattered the sound barrier, propelled man into the future, and the search began for a new breed of men, men who were fearless.
You've heard about our project.
Sounds dangerous.
It's very dangerous.
Count me in.
I got a rocket in my pocket and a roll in my wall.
Ambitious.
Who's the best pilot you ever saw? You're looking at it, baby.
Patriotic beyond question.
I just thank God I live in a country where the best and the finest in a man can be brought out.
My pleasure to introduce to you America's Mercury Astronauts!
seven men who would risk their lives in a hurtling piece of machinery to cross the threshold of space.
I les dones. El protagonisme de tot el que s'explica a Elegidos para la Gloria i en altres llibres i pel·lícules semblants sobre el Mercuri i l'Apolo és bàsicament masculí, perquè així van anar les coses en aquella època. I és per això que resulta tan interessant i necessària una pel·lícula molt més recent com Hidden Figures, Figures ocultes, de l'any 2016, perquè ens explica l'altra cara de la història, la tasca essencial i fins ara oblidada o amagada de les dones de la NASA, matemàtiques, físiques, enginyeres, que van contribuir decisivament a fer realitat el gran somni de la conquesta de l'espai. Però, malgrat l'auge i l'esplendor que van viure la ciència i la tècnica a la dècada dels 60, amb la desenfrenada cursa espacial com a principi estímul, la ciència-ficció no va desaparèixer en absolut, ni la literària. Es va parlar inclús d'una nova onada, ni la cinematogràfica ni tampoc la televisiva. Sí, perquè l'any 1966, 7 anys després d'estrenar-se el primer episodi de Twilight Zone, s'estrena una altra sèrie a la televisió americana destinada a igualar en durada i en impacte l'èxit d'aquella anterior. Parlem, és clar, de Star Trek. L'any 1966 va ser extraordinari en el món de la música, l'any en què els Beatles publiquen el seu decisiu àlbum Revolver. Els Beach Boys, el seu no menys transcendental Pet Sounds. I Bob Dylan, la seva gran obra mestra, Blonde on Blonde. Al mateix temps, arreu del món, es viu una onada imparable a favor del pacifisme, de la llibertat, de l'harmonia universal, que el culminaria l'any següent, el 1967, amb l'estiu de l'amor i l'era hippie. Si tenim en compte tot això, no ens podem estranyar gens els valors sobre els quals un personatge anomenat Gene Roddenberry va voler fonamentar la sèrie que ell havia creat aquell any tan especial de 1966. Un món futur on no hi ha guerres ni fam, on han desaparegut les malalties i la pobresa, i on la humanitat viu en harmonia i sense enfrontaments religiosos, polítics o racials. I amb una música tan emblemàtica com la mateixa sèrie, la d'Alexander Courage, als anys 60, o aquesta igual de memorable del gran Jerry Goldsmith per a la primera pel·lícula de la saga, Star Trek, The Motion Picture, de 1979. Anys, Star Trek s'ha convertit en una franquícia i en un univers que inclou la sèrie original, dues sèries animades, 6 sèries de televisió derivades, 13 pel·lícules i altres adaptacions en diferents mitjans. I Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, va ser coherent fins al final. Va morir ara fa 30 anys, l'octubre de 1991, I uns anys després, les seves cendres es van llançar a l'espai que ell tant havia estimat a través del satèl·lit espanyol Minisat-1.
Dècada dels 60 també veurien la llum dues de les pel·lícules més destacades de la història de la ciència-ficció, de les quals n'hem parlat molt sovint aquí a Camps Magnètics: El planeta dels simis i 2001, una odissea de l'espai, totes dues curiosament el mateix any, 1968. "2001" és una obra inesgotable, una mina, sempre dona per més, i avui hi posarem un altre granet. Us proposem, per acabar el programa, d'escoltar uns breus fragments d'un col·loqui fet l'any 2014 a la BBC britànica, que tenia uns convidats molt i molt interessants. En primer lloc, el professor Brian Cox, un dels millors divulgadors científics actuals i el qual també hem sentit més d'una vegada aquí. Així explicava ell com va descobrir 2001.
I saw it on television when I must have been 10 or something like that. I was born in 1968, so it must have been the late 70s when I saw it. And I watched it over and over again, because even at that time, in the late 70s, it was a possible future. Certainly the idea that we'd be on the moon permanently by now was something that I thought would happen, as many did, I think, in the 60s and 70s. And so it was one of those few places where you could go and see the spacecraft that I probably expected to travel in, actually. I thought I would be able to go to the moon by that point. And I think that's one of the interesting things about the film for me. It's a future that was absolute. Well, certainly the spacecraft and the moon base, that was a possible future. And the fact that we could have a manned mission to Jupiter.
Els altres dos convidats d'aquest col·loqui de la BBC també són molt interessants: Kirk Dulea i Gary Lockwood, els dos actors que assumien el paper de protagonistes, diríem, humans de la història. Interessant perquè 2001, ells dos tenien un paper fred, molt cerebral, i la veritat és que després també van passar força desapercebuts, lluny dels focus i de l'èxit. I aquí, en canvi, estan divertits i ocorrents explicant anècdotes del rodatge, com aquesta que explica Kirk Dulea, que feia el paper de Bowman a la pel·lícula, que va haver de memoritzar aquest diàleg amb el centre de control de la missió i ja mai més, després de tants anys, l'ha oblidat. Trobareu l'entrevista completa, si us interessa, a la xarxa, val molt la pena.
To know that there was a communication that my character has with Mission Control, and I was a little worried about memorizing it. To me, it was technological gobbledygook, very difficult to memorize. So I kind of was going over it weeks in advance of shooting it, over and over and over again. And We shot it. It wasn't used because Stanley decided it was redundant. There was another very similar scene where Mission Control speaks to us. But because of the way I memorized it, it has stayed with me all this time, and I'll give you a sample. Mission Control, this is X-ray to other one. At 1920 onboard fault prediction center, and our 9000 computer showed Alpha Echo 3-5 unit as possible failure within 48 hours. Request check your in-ship system simulator. Also confirm your approval. Our plan to go EVA and replace Alpha Echo 3-5 unit prior to failure. Mission Control, this is X-ray Delta 1. Transmission concluded.
Magnetics.
Mission concluded.